Tots som súpers, tots som grans. Ella també. Ho és gairebé tant com els personatges extraordinaris que ens descobrirà ara mateix la ministra d'Afers Humans de l'Estat de Gràcia, Lolita Bosch.
Gurrubi, baby, gurrubi.
Lolita Bosch, que està fent esti... No, escolti'm, però què està passant aquí?
No facis veure que no em fa gràcia, va. Ja està, està fet una coreografia. Que, si m'haguessis vist...
És que ho he vist, he vist que estaves fent...
Una mica d'Elvis.
Però abans d'això, també...
Lisa Minnelli, també.
Abans d'això, també has fet uns estiraments. O sigui,
sí, he fet uns estiraments, com dius, Lolita, aguanta. Lolita, aguanta. Fes-ho per la Faustina.
Em pensava que eren estiraments per la coreografia.
Tot... No, la coreografia la faig així, a pelo.
És molt fort, perquè no s'havia fet mai coreografies a la ràdio, perquè
jo
no es faig... veuen gaire des de
bueno,
casa.
Jo només les faig a la ràdio.
Nosaltres teníem pensat de fer una secció de bricolatge a la ràdio.
Jo... Jo puc ballar darrere.
Per exemple. Va, ja ho sabeu, la Lolita Bosch ens explica històries extraordinàries i us he de dir que la d'avui és bastant, increïble, eh? Sí, no t'ho pots ni imaginar, això.
I no creguis.
Què vol
jo
dir?
Jo perquè sóc una bona treballadora, però costa una mica estar d'explicar, tio.
Sí?
És una mica forta, no?
És, sí. Situem-ho.
Mira, saps que ho deixem aquí? Ja us ho explicaré.
No. Espera, posem una mica música, va.
Vale, venga.
Para de
ballar,
Lolita.
Ja ho
aquí. Ja ho
Coloma, m'agradaria, no?
Coloma,
ja ho, Coloma, ja ho.
Dir-te tu, Coloma.
Sí.
Ah, val.
La ministra d'Afers Exteriors, Coloma... Coloma Bosch.
Jo tenia un amic que tenia un gos que es deia Google. I li deia, no, Google, busca! Ens... Busca! Diuen.
En sèrio, és molt bo.
No ho sé.
Molt bo, Lluís.
Va, ens n'anem a República Dominicana.
Hòstia, molt bo.
Què passa a República Dominicana?
La República Dominicana, que la gent... és un lloc que et sona o molt violent o molt lloc turístic, té una peculiaritat que és molt estranya, que jo volia explicar. És una illa del Carib que està partida en dos. D'un costat és República Dominicana i l'altre costat és Haití. Aleshores...
Això passa poc ja, eh? Abans, antigament, hi havia moltes coses partides, però ara, una illa partida... Ha...
Quina gràcia que diguis això des de Catalunya, que mono. Que mono. Sí, no, ara ja no passa mai, tu. Ara no. Ni penínsules, ni illes, això... Ja no,
no
està
passa,
partit.
No, no passa, t'he dit que no passa. Portugal és una frontera geològica, que no ho saps, que hi ha una falla allà enmig.
Zamora, Salamanca, no, Portugal... No, no, no. Ens salvarà el Peñón, no pateixis.
República Dominicana.
Bueno, és una illa partida per dos.
Sí.
Haití i República Dominicana.
Sí,
aleshores, República Dominicana és més coneguda aquí, o perquè hi ha moltíssims dominicans que viuen a Catalunya, sobretot al paral·lel
de Barcelona. Que no són per arribar a Colón. O no, era Puerto Rico.
Era Puerto Rico.
Era Puerto Rico. L'espanyola és Puerto Rico, no?
Puerto Rico.
Sí.
Puerto Rico.
Ves fent que miro Google.
No miris Google, pregunta-li el gust al teu amic.
Google, busca!
No.
No, Pipi, no. Pipi, no. Va.
Que aquest senyor treballa per la corona espanyola, Google.
Hòstia, portem 5 minuts i encara no hem dit res. Només no, República Dominicana.
És que ja t'he dit que és una mica bèstia d'explicar. Bueno, aleshores, a la República Dominicana... és mitja illa i Haití és l'altra mitja illa.
Uh-huh.
I la gent ho coneix molt per al destí turístic i Haití ho recorden molt pel terratrèmol, bàsicament,
sí,
no?
És veritat.
I la República Dominicana també es coneix perquè aquí hi ha molta gent de República Dominicana vivint a Barcelona.
Sí, senyor.
Sobretot a Barcelona, més
sí,
que altres
senyor.
Llocs de Catalunya.
Juguen molt a bàsquet.
Juguen molt a bàsquet.
Jo he jugat.
I jo tinc amics. I quan et veuen et diuen, que lo que és?
Que lo no? que és?
Sí, a mi m'agrada.
Com mola.
Sí, són, i bueno, hi ha bars de la República Dominicana al paral·lel i tal. Però aleshores, no sé, això d'explicar-te una cosa.
Va!
Mira, en el Google ho trobo...
Va, no sé, que ho estic acabant de
no
mirar.
No sé, ho trobo una mica raro. Sí. Espereu un moment. Mentre el Roger busca una cosa a Google...
Puja la música.
Jo us explicaré que...
Que què, què?
Bueno, que el Colón va anar a una illa, que ara ell vol saber quina és...
L'espanyola.
Com si la recordéssim per això.
És que
quan sembla... és evident que no la recordem per això, perquè ho hem de buscar.
És que em sembla absurd no recordar-ho. Si estic tan enfadat amb mi mateix i la gent de casa està dient, cridant-li al transistor, ¡Es de Puerto Rico, hombre!
Pues ja està, deixa'ls pues ja que està. Parlin.
Va, digues.
Perquè jo t'he dit coses per les que aquí és coneguda República Dominicana.
Sí.
És evident que no és perquè sigui on va arribar Colón, perquè ho estàs buscant al Google. Per tant, no és una dada important. Va, com són els periodistes.
Va, 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 digues, digues. No avançarem, eh?
No. És que has de deixar de mirar el mòbil.
Va, vinga, tira, tira.
Ara et fa
ràbia. És un boicot, eh?
Et fa ràbia o no?
Sí, bastant, perquè m'estaria mirant.
Explicarem aquesta noia de so, que és molt més educada que tu.
No!
República Dominicana.
Mira a mi. Loquito Mayais. Va, República Dominicana, aquí i allà.
Haití està partit. Sí. Vale. Llavors, una cosa que es coneix poc de República Dominicana. República Dominicana té un dels índexs més baixos del món en delictes de violació.
Oh.
Curiosament, República Dominicana és un país que, com a país, veu molt malament la violació. És una cosa que, la veritat, no s'esperaria d'un país del Carib. Llavors, com va haver el terratrèmol d'Haití,
sí,
una de les coses que va caure va ser la presó d'Haití, on Haití té uns índexs molt alts de violació, com tota la resta de països del món. Nicaragua té uns índexs molt alts, al Carib hi ha uns índexs molt alts, aquí hi ha uns índexs molt alts. Però la República Dominicana es sorprèn per aquesta menyspreu social als violadors, que jo no hagués esperat mai. Vull dir, no... És estrany, no?
Sí,
que sigui un país
sí.
que condemni la violació tant. I quan va caure la presó d'Haití, la majoria de presos que van creuar a República Dominicana, van agafar dos autobusos i van creuar. I els violadors no es van atrevir, perquè sabien que a República Dominicana
Ostres.
Els linxarien.
Ostres.
Perquè és molt violent, és un lloc amb molta violència, però es condemna aquest tipus de crim. És curiós, eh?
Sí, sí, sí.
T'ha agradat aquesta dada?
Sí, no, i sobretot perquè no sabem la raó, vull dir, deu haver-hi múltiples raons juntes.
A lo millor té alguna cosa amb el Colón, no t'ho deixo buscar.
No, mira, ja ho he trobat.
Era Puerto Rico.
Sí, era Puerto Rico. Sí. Escolta'm, per què ens situem a República Dominicana?
Vale, llavors, la
història de la Faustina volem anar.
Sí, la Faustina.
Qui és la Faustina?
La bèstia, la Faustina. La Faustina és una senyora que es deia, bueno, es diu Faustina Mercedes Mauricio. Quan tenia 33 anys havia tingut 4 fills, mm-hmm. que això, vist des d'aquí, és bueno, segons des d'on, és molt bèstia, però tenia 4 fills. I aleshores ella va decidir creuar, que és una cosa que es fa sovint, diguéssim, de la República Dominicana en pastera fins a Puerto Rico.
Sí.
No per imitar Colón,
no.
sinó perquè Puerto Rico és una colònia dels Estats Units, i dic colònia perquè no té estrella a la bandera dels Estats Units, i hi ha un moviment d'independència
sí.
bèstia i molt, molt estructurat, però és més ric que molts altres llocs del Carib perquè forma part sí. com a colònia dels Estats Units. Aleshores, la Faustina i 16 persones més es van embarcar, diguéssim...
Quin any?
L'any 2001.
2001, val.
Es van embarcar per creuar 100 quilòmetres de mar
sí.
i arribar a Puerto Rico.
Hosti, 100 quilòmetres són molts, eh?
100 quilòmetres són molts, sí.
Uf.
Però, sí... Bueno, jo crec que en condicions així, 30 quilòmetres ja són molts.
Sí,
però,
sí, però
sí, 100 són més. Clar, 100 són més.
I
sí.
què?
Van pujar a una pastera amb 7 dones i 9 homes.
Sí.
Vale? I ella va avisar la seva família que marxava, que això és una cosa que moltes vegades no es fa perquè no pateixin durant la travessia. S'avisa quan hi has arribat. Però ella va avisar, se n'anava, va pagar 300 d'euros amb un traficant de persones
sí.
i els van pujar amb una barcassa envellida i sense cap sentit, els van donar una brújula. Una mica, si recordes aquell
sí,
sopar que vam fer del compromís, la brújula que va portar l'Òscar Camps,
sí.
que podeu trobar a TV3 a la carta, el sopar sobre el compromís, que era sorprenent, no?, que els donaven una brújula i deien aneu al nord, hasta Europa, i es trencava la brújula. Amb ells els va passar el mateix, els van donar una brújula molt més petita, aquella era molt més aparatosa, i la brújula es va espatllar. I aleshores, aquestes 17 persones van quedar a la deriva, no? Tenien el somni d'arribar als Estats Units i van quedar a la deriva.
Me llaman el desaparecido cuando llega ya se ha ido.
Mira, un altre coreo. Vinga, deixa-la ballar.
Deprisa, perquè no em veieu, però estic com... Ven a mi, 2008. 2018. Estic no, 2008. Estamos esperando, 2018.
Vinga, vamos a por ti. En el desaparecido. 16 passatgers que queden a la deriva.
16 i ella, eh?
I ella, durant quants dies?
12 dies.
Que dit així, dius, ah, tampoc és tant.
Hòstia.
Sí, posa-t'hi tu, allà.
Exacte, posa-t'hi tu.
A ple sol, sense saber on vas,
a
sense menjar, sense aigua...
Les nits es veu que són terribles pels nàufrags, perquè tenen molta por de la foscor, perquè totes les paraules... A les entrevistes que he llegit amb nàufrags, jo no he estat mai nàufraga fins ara, però no. Les entrevistes que he llegit és que sempre el que fan és allò que a les novel·les de Bruguera de quan eren petits es deia otear el horizonte, no? Busquen horitzó. I no tenen res més a fer, busquen un senyal a l'horitzó. Uh-huh. I a les nits, quan no poden buscar senyal a l'horitzó, és un terror horrorós perquè penses, potser alguna cosa no l'estic veient.
Clar, clar,
no?
clar.
Total, que els tios es van quedar... no tenien cap coneixement d'embarcació, cap coneixement de com pilotar, més o menys, diguéssim, aquest tros de barcassa vella. No sabien res. Un dels nois portava una camiseta vermella i va fer una bandera vermella, que és una cosa... La va clavar per si algú els veia, però no els veia ningú. És aquesta zona de 100 quilòmetres, que, a més, el mar és molt bravo i tot això, i no els veia ningú. I aleshores, quan portaven ja uns dies perduts, al principi només se sabia aquesta part, que ara t'explico, quan portaven uns dies perduts, van veure que si no feien alguna cosa es moririen.
No tenien res de menjar.
Tothom pensava que no tenien res. Després es va saber que els primers 5 dies els hi quedava una mica de menjar que s'havien endut. Perquè la travessia havia de durar 2 dies, o un dia i mig, no? Diguéssim. Llavors s'havien emportat una mica. Després també van explicar que amb unes bosses de basura que duien van poder agafar aigua de la pluja durant els 5 primers dies. Uh-huh. O sigui, que van poder beure i mig menjar 5 o 6 dies. Però aleshores, arribar al dia 7, es van com rendir, no? En el sentit de no podem fer res. Som molta gent, no? Perquè 17 persones són moltes persones.
I perdona, no vull ser macabre, però no va morir ningú com per menjar-se'l.
Clar, i no va morir ningú com per menjar-se'l. Que és el cas de Xile, que ha donat la volta al món, que és un cas que a tots ens ha frapat. Jo recordo, a mi de petit em frapava això. A Xile, els tios que van sobreviure a Xile, que era un equip de futbol...
Rugby.
De rugby, perdona, sí, de rugby. D'Uruguai, no?
Sí.
D'Uruguai.
Sí.
Doncs quan van caure a Xile, hi havia 2 o 3 dones entre el...
Hòstia, no ho recordo, això.
Entre la tripulació, perquè les dones es van negar a menjar cos humans. Oh!
Van morir.
Clar,
per això no surten a la història.
És fort, sí. Les dones no van voler, no van ser capaces de menjar-se un cos humà.
Uau.
És molt bèstia. I ells, els que van poder menjar cossos humans, amb els anys, diguéssim, han quedat molt, 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 molt tocats, no? Mm. N'hi ha diversos que s'han fet vegetarians, que sembla una broma, però és en sèrio, diguéssim, pobre basca, s'han fet vegetarians. A mi sempre m'ha fet molta pena aquesta gent. Altres no han volgut veure mai més els seus companys de viatge i mai han volgut donar entrevistes a la...
Nosaltres vam fer una entrevista l'any passat
amb
el que va liderar la sortida d'allà, que és el que va arribar a creuar les muntanyes.
Entrevista?
Sí, perquè va fer un llibre.
I sí, jo he llegit el llibre.
Sí, i ell sí que feia una lectura positiva de que havia après moltíssimes coses d'on treure el coratge.
Imagina't.
Però clar, aquest era el més coratjós de tots els que hi havia allà, no?
Sí, però viure tota la vida sabent que t'has menjat el cos d'una persona com tu...
Difícil.
Deu ser molt bèstia.
Bueno, en aquest cas, de tota manera, si tornem a la barcassa, ells estan aquí...
Bueno, llavors ells estaven allà,
no hi havia cap mort.
I a part, tampoc...
Per tant, perdona, sembla que no hi hagi sortit d'aquí.
Sembla que no hi hagi sortit.
No hi ha sortida, però potser sí que n'hi ha.
Sempre n'hi ha. La gent optimista com jo sap que sempre n'hi ha. I la Faustina era una optimista bèstia. És una optimista bèstia. La Faustina avui té... no arriba als 50 anys, diguéssim.
Portava els 4 fills de la barca?
No portava cap fill a la barca. Els havia deixat amb els avis i tampoc viatjava el marit. O sigui, el marit i els nens, dels quals la petita era una bebè, es van quedar a casa de la família. I ella va anar sola, que és una cosa que fan moltes dones, diguéssim, perquè les dones se suposa que troben feina abans perquè poden netejar, bàsicament s'agafen de dones de la neteja a tot arreu, dones sense papers, aquí també, no?
I
aleshores primer va la dona i prepara una mica el terreny i si pot portar l'home, va portant els nens a poc a poc.
Bueno, i què va passar a la barca?
És un acte d'amor molt heavy. Bueno, llavors, total, la Faustina acabava de tenir un bebè i el va deixar. I aleshores va haver-hi un moment que ella va dir, mira... no us puc deixar morir, us donaré llet. És molt bèstia, tio.
Però que ella just havia acabat de tenir...
Just havia acabat de tenir una bebè. O sigui, feia 4 dies que s'havia separat de la bebè, o 5 dies. Llavors ella va dir, jo us donaré llet. És que jo ho trobo bèstia. Primera, com a imatge, ho trobo una mica pertorbadora, però que ella sabés, per un instint animal molt bèstia, que la llet materna no és només capaç de salvar un nadó, sinó a 16 persones, hòstia, jo quan veig això dic, tio, som capaços del que faci falta. O sigui, si el meu cos està capacitat per salvar de la mort a 16 persones, És molt, molt gros el poder adults, que tenim.
I els adults s'hi van posar bé o els hi devia costar?
Els hi costava molt. Clar. Hi havia homes i dones. Els hi costava molt i, a més, amb una ració diària no en tenien prou. Llavors la Faustina va fer 3 torns diaris durant 5 dies, molt heavy, d'allatar els seus companys de viatge. I els hi deien, no tengan vergüenza, Dios me ha puesto aquí para salvarlos, no? I els homes estaven molt avergonyits i les dones... Jo crec que les dones en aquest cas potser menys, perquè eren mares, quasi totes, però pels homes era molt violent i a mi el que no em deixa de sorprendre és com la Faustina sabia que això era possible, o sigui, que no s'esgotaria la seva llet. Alimentar 16 adults durant 5 dies és molt, molt, molt bèstia. I com bevia ella, diguéssim, no?
Clar. O sigui,
i ella com se sol... I llavors... Ella es munyia, ella ho va explicar així, jo me munyí a mi misma, no? me ordenyé a mi misma, es treia llet, la posava en una d'aquestes bosses de basura que tenien i se la bevia, o sigui, va alimentar-se també amb ella, amb la seva llet materna. És fort, tio.
I al cap de 12 dies van veure terra?
I al cap de 12 dies van veure terra i era República Dominicana.
Al recordar aquel lugar por siempre amado.
Van tirar enrere.
Pobres tios, sí. I durant molt temps, no, per pudor, no, perquè és una cosa...
No ho va explicar.
No es van explicar molt bé els detalls. Després ho van explicar, ella i una noia que estava amb ella. I sobretot tothom li va preguntar, perquè aquestes societats creuen molt en el matrimoni, no? És una taula de salvació social, diguéssim, per tots els bàndols i també pels nens. O sigui, la gent es casa... És pragmàtic, diguéssim. I aleshores tothom li va preguntar què n'havia dit el seu marit, no? Que si el seu marit s'havia enfadat, que és una pregunta molt masclista, molt pròpia del Carib, no? Que si el teu marit es va enfadar perquè vas allatar altres homes. I ella va dir, no, el meu marit és creient i el meu marit entén perfectament que jo estava allà per salvar la vida a 16 persones. I amb aquesta sabidoria que et deia al principi que té República Dominicana, o sigui, aquesta cosa com... de menysprear aquests tipus de violències, i tot i que amb altres són molt brutals, tots van anar a agrair-li a aquesta senyora el que havia fet i s'han fet amic, diguéssim, no? I li han agraït, i ella ha anat a l'església i l'han bendecido per haver salvat 17 persones, tal. I és una història que va acabar bé.
Tots no ha tornat a marxar?
Tots a República Dominicana, mai ningú ha volgut agafar un altre vaixell, ella no ha tingut més fills... Però una sola dona, si una sola dona és capaç de salvar 17 persones, imagina el que som capaces de fer nosaltres, així, les dones del món.
Aquesta és la història de la Faustina Mercedes Mauricio, que l'ha explicat avui, com sempre, fantàsticament, la Lolita Bosch.
I és el meu missatge pel 2018. Dones del món, mireu el que sou capaces de fer.
Gràcies.